protegint de la conferència de Girona, que vulgui estar atents amb el tema de les pilades, estar atents amb tot el tema generat per la necessitat d'obrir els vostres blocs, que siguin notícies curtes, etc. etc. No? De fet, farem una molt breu presentació del conferenciant d'una banda perquè es proposa avui, i de l'altra perquè, insisteixo, les persones que segueixen el curs aquest, o l'assignatura, doncs ja han treballat amb una prèvia amb el personatge, amb la persona que ve de la conferència, i per tant segurament, no ja dic segur, perquè ho hem mirat, on està ara, en aquests diversos blocs que ells, amb els quals ells treballen i que actualitzen constantment, que d'alguna manera també es tracta d'això, de fer una assignatura molt viva, de tractar els temes de molta qualitat, molt, bueno, vaig això ho recordem, molt transcendent des del punt de vista social, econòmic, i una gran incidència, per tant, amb l'evolució del món, això són aquests grans temes, diguem, de transformació en el món global. I per la resta de persones, doncs sàpiguen això, que avui tenim el plaer d'haver convidat en Joan Manuel Tresserres, sobretot des de la perspectiva de que és una persona que es dedica a l'anàlisi, a la investigació i a la docència, evidentment, en l'àmbit de la comunicació, d'una persona amb una trajectòria potentíssima, amb aportacions de primer ordre i de les quals són d'autores moltes de les persones que ens dediquem a la comunicació i a la investigació de la comunicació, i per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, ens semblava que ja era una persona absolutament allò bàsica per participar en aquest nostre curs. Si això hi afegim la seva experiència personal, quotidiana, d'haver estat molt a prop, diguem-ne, de la realitat quotidiana en l'exercici del seu càrrec, del seu darrer càrrec públic, com a conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, doncs ens sembla que aquí ja tancaria molt cercle i per tant és una persona, cal dir-ho, absolutament autoritzada i molt legitimada per parlar-nos del que ens parlarà avui, que serà doncs, l'àmbit de la comunicació en l'entorn global i sobretot des de la perspectiva de la posició catalana, quin paper i quina situació queda, diguem-ne, el tema de dit això, també, i a més com des del punt de vista organitzatiu, també dic que la conferència durarà uns de duri, 40 minuts, el que sigui, però que al final, si això també ara va en clau assignatura, obrirem un torn de preguntes que li puguin fer al nostre conferenciant, al professor Tresserres, pel que fa als grups de la nostra assignatura, ja ho sabeu, com a mínim, aneu pensant ja a nivell col·lectiu, però després per fer-li una pregunta a cada grup al professor Tresserres, i evidentment, si hi ha alguna persona que no forma part del nostre col·lectiu docent, bueno, de l'assignatura, doncs naturalment també ens podrem plantejar la pregunta que tenim. Dit això,
doncs bé, moltes gràcies per la presentació i per la invitació, i anem una mica a abordar el tema, no són gaire minuts, perquè són temes molt grans, molt generals. La primera cosa sobre el que volia cridar l'atenció és que, des d'una perspectiva general, hauríem de tenir en compte que, una mica abans que es fos la majoria de nosaltres, hi va haver una batalla a nivell global, que va tenir manifestacions com la caiguda del mur de Berlín, la fi de la guerra de Vox i aspectes d'aquesta mena. Aquesta batalla la van guanyar les forces conservadores. És a dir, després de la Segona Guerra Mundial, en el món occidental, va anar progressant un ideari lligat a bona part de l'Europa als postulats socialdemòcrates i una democràcia cristiana més o menys humanista, que volia aprofundir les virtuts de la democràcia i que explorava possibilitats de garantir a la gent un cert mecanisme de protecció social. D'això va sortir el que hem conegut com l'estat del benestar. Culturalment, el paper de les esquerres en aquesta Europa havia sigut més aviat lluït i en molts moments va generar àrees de desigualtat. I des d'aquesta perspectiva, cal entendre la evolució del feminisme, experiències com la del maig del 68, o, en definitiva, els comportaments d'un món, sobretot la gent més jove, que no els que no havien conegut la Segona Guerra Mundial, que pensaven que el món es podia canviar d'acord amb els seus ideals de civilitat. La reacció conservadora va començar a canviar, però sobretot a quedar simbolitzada per la recentment oscaritzada memòria de la senyora Thatcher i el senyor Reagan als Estats Units. És a dir, al món occidental hi ha una reacció conservadora impecable que va acompanyada del liberalisme i de les excel·lències dels mercats, del benefici, de l'individualisme i de diverses formes de pensaments esotèrics. De manera que el que hi ha és una crisi de la tradició del pensament de les esquerres que desemboca en una crisi de la modernitat, la segona gran crisi de la modernitat il·lustrada, que permet anunciar que som en una etapa postmoderna. I l'impacte de les noves tecnologies en l'àmbit tecnològic en l'àmbit de la cultura i de l'economia ja es farà en el marc d'un procés de liberalització, de desglobalització, de pèrdua de pes dels estats i d'una presència cada vegada més gran de les grans empreses en el control de la nostra vida. De manera que vivim en una etapa de reacció conservadora, en termes generals, i mirant que estarem anant molt mal. Plantejo, per començar en aquests termes, perquè em sembla que aquesta és la perspectiva més adequada i més rica a l'hora de plantejar què és el que passa en el món global, en la globalització consumida també des d'aquesta perspectiva de l'hegemonia conservadora, per saber què passa en el nostre sector i quines són les polítiques possibles. I a partir d'aquí veure què és el que passa a Catalunya i quina ubicació tenim a Catalunya. Gràcies.
Quina és la ubicació catalana dins d'aquest món global, d'aquestes característiques que simplificava? Després, si ho veu, en parlem una mica més.
Per entendre quin és l'element clau del lloc de la comunicació i la cultura en el nou món global, jo diria que val la pena anar una mica enrere i també fer un esquema molt simple. Les societats, les occidentals mateix, de base feudal, qui exercia el poder era qui tenia capacitat, sobretot per administrar la violència. Hi havia gent que era rica, gent que era pobra, gent que tenia més o menys recursos culturals, gent que tenia molt poc, pagesos que d'una vall a l'altra, 200, 300 paraules, pocs recursos intel·lectuals per reflexionar sobre la pròpia vida. Ja sabeu que els límits dels nostres mons són els límits dels nostres llenguatges. Per tant, gent amb molt pocs recursos en termes de llenguatges socials, qui tenia el poder? Qui podia administrar la violència? Per tant, el poder s'exerceix bàsicament des de la política administrant la violència social. Quan apareix la burgesia i apareixen les noves classes amb la protoindustrialització i el capitalisme i el món mercantil del segle XVI i XVII, etcètera, etcètera, va emergint un nou tipus de poder. Davant d'aquell poder anterior, que era l'exercici de la força bruta, més o menys aliat amb un soci que s'ocupava de les creences, que eren les diverses esglésies imaginables, aquesta emergent nova classe social burgesa i el seu món mercantil ho basen tot en el control dels recursos econòmics. L'aparició de la moneda o formes paramonetàries que permeten una gran acumulació en poques mans, el caràcter anònim de la riquesa fa que es pugui acumular en molt poques mans, fa que cada vegada més qui té l'hegemonia social és qui té el poder econòmic. Continua havent-hi gent que administra la violència, però la clau és el poder econòmic. I hi ha gent també que controla les creences i evidentment s'acosten a aquesta nova classe hegemònica. El característic de la nostra època és que encara que continua havent gent que administra la violència i continua havent-hi gent que controla els recursos econòmics, De fet, els nivells de desigualtat de la nostra època són incomparablement més grans que qualsevol època anterior. Malgrat això, la forma central de la dominació a la nostra època i la font principal de discriminació entre les persones, el que permet que una gent tingui millor futur i una altra no en tingui gens, té a veure amb la diferent capacitat i la diferent qualitat de l'accés de les persones a les fonts de la informació, del coneixement i la cultura. És a dir, continua havent-hi rics i pobres, i poderosos i gent que no ho són. Però la forma concreta que té més efectes d'aquesta dominació de la multitud per part d'uns pocs consisteix en l'accés d'aquests pocs al control del coneixement, al control de la informació, dels mecanismes sofisticats de processament d'aquesta informació i en l'accés a la cultura. Permeteu-me posar un exemple. Aquests dies es va morir la Whitney Houston. I constantment hi ha famosos de la premsa rosa, podria posar altres exemples, però famosos de la premsa rosa que els troben morts per una sobredosi, gent que es suïcida, que es desespera, que es claven d'antidepressius, que van a clíniques de desintoxicació. Per què ho fan això? Doncs perquè la seva vida és una absoluta misèria. Però mentrestant, a casa, a la perruqueria i a altres llocs, hi ha un conjunt de persones que estan convençudes que la seva vida no té el més mínim interès. I en canvi, però no tenen l'esma tampoc de canviar-la. Però en canvi, a través d'aquestes publicacions o d'aquesta teleporqueria o d'aquests mecanismes, fabulen i es projecten en la vida d'aquests altres que suposen que és una vida interessantíssima, quan és una absoluta misèria. Què és el que els hi passa a aquestes persones? Que no tenen els recursos intel·lectuals, culturals, de coneixement, per poder captar tot allò de meravellós que hi ha en la seva pròpia vida quotidiana. És a dir, el domini cultural és tan bèstia que la major part de la humanitat està convençuda que la seva vida està mancada absolutament d'interès. I aleshores la gent s'il·lusiona i es projecta i es realitza a través de la vida d'altres, dels que són a l'escenari. Quan parlem de que la societat de masses ha creat un món d'actors i espectadors, la multitud que som els espectadors, vivim en una vida de la que no sabem treure'n profit i ens imaginem que la vida que té interès és la d'aquells altres que són a l'escenari, que es van suïcidant perquè no suporten el model de vida a què s'han vist condemnats. Per tant, bé, això és un exemple una mica banal i agafat pels pèls, però el que vull destacar és sobretot que el característic de la nostra època és aquesta nova centralitat que té el món de la informació, el coneixement i la cultura, perquè s'ha convertit en el principal espai de la dominació i en el principal espai de discriminació. Això què vol dir? Vol dir que qualsevol proposta, qualsevol iniciativa política de lluitar per la igualtat, de lluitar per disminuir aquestes diferències, de lluitar per la igualtat d'oportunitats, de lluitar per l'accés de la gent al coneixement com a principal mecanisme d'accés de la gent a la felicitat, comporta intentar garantir, tant com sigui possible, per a tothom, un bon accés universal en les millors condicions possibles a aquestes fonts de la informació, del coneixement i de la cultura. I vol dir lluitar, per exemple, per evitar fracàs escolar. Un dels problemes de la ignorància és que la ignorància no és autodetectable. És a dir, la gent que és molt ignorant no troba a faltar res. No se n'adona que ho és. I aleshores no calculen fins a quin punt es perden aspectes centrals de la vida. És a dir, qui no escolta mai música no arriba a imaginar que no escoltant música i no educant el seu gust musical de tant en tant perd l'oportunitat d'arribar a percebre el sublim escoltant determinades composicions. Simplement s'ho perd. i el mateix passa amb el teatre i amb altres coses. No? Ara li comentava al degà, quan entràvem, que amb alumnes de comunicació audiovisual, en una d'aquestes darreres classes, comentàvem que una de les poques experiències que ells consideraven compartides és que tothom més o menys de la seva edat, dels 20 anys més o menys, alguna vegada s'havia enamorat o mig enamorat. I aleshores, quan jo els interrogava sobre la comparació entre la seva experiència concreta d'aquell enamorament i la seva formulació, la seva expressió, i la de les grans pel·lícules romàntiques de la història del cinema, si hi havia coincidències, em deien que no. I jo els deia que era perquè els guionistes eren molt més intel·ligents que ells. Perquè has de ser guionista, perquè quan t'enamores i puguis posar una frase de Shakespeare que sigui adequada, o una frase de tal, o un entorn musical. És a dir, en les pel·lícules romàntiques allà hi ha molta intel·ligència acumulada. Quan hi ha intel·ligència acumulada, allò pot emocionar. Hi ha gent que és capaç de formalitzar una relació amorosa i ni l'un ni l'altre no s'emocionen. I l'un i l'altre, mirant una pel·lícula aquell vespre, s'emocionen i ploren. Com és possible que puguem plorar pel que els hi passa als altres i no siguem capaços d'emocionar-nos quan som els protagonistes nosaltres? És, en general, perquè no som prou cultes. Això ens passa en tot, en la vida quotidiana, però es passa també a l'hora de parlar de política. La gent que no és culta no és lliure. Mai se n'és del tot, però en qualsevol cas, la gent que ho ignora quasi tot, la gent que no té informació, ella no ho sap, però no és lliure de triar, perquè no sap. I la informació és una condició. I la conversió de la informació en coneixement és un dels processos més sofisticats que caracteritzen la condició humana. Aleshores, què són les indústries de la comunicació i la cultura? Les indústries de la comunicació i la cultura són la forma concreta que la nostra època adopta un espai social que ha estat present en totes les societats. Totes les societats processen informació, en totes hi ha lluita per la influència, per imposar els llenguatges, en totes hi ha formulació de creences, de conviccions, de postulats morals, de valors, de principis, d'idees força, en totes. El que passa és que en la nostra època el característic és que aquest sector ja de fa anys s'ha convertit en un gran sector industrial al qual dediquem cada vegada més temps. I a través d'aquest sector industrial es dirimeix la posició de les llengües i dels llenguatges, el valor de les idees, qui té l'hegemonia. Com us deia, en la nostra època, que és la declusió de les xarxes i la declusió de la telefonia mòbil i dels que s'anomenen processos de convergència entre televisió, telecomunicacions, ordinador, que coincideix en l'etapa digital, tot això s'està fent des de l'hegemonia de la dreta. Encara que hi hagi gent, usuaris, que enarborant banderes llibertàries pretenguin que aquestes tecnologies estan servint per guanyar posicions i fer grans conquestes democràtiques. Que segur que hi ha un potencial alliberador en aquestes tecnologies. Però sabeu què passa amb aquestes tecnologies? Que qui és més ric té més capacitat de controlar-les, d'intoxicar a través d'aquestes xarxes. La rumorologia, la filtració, l'ús de pseudònims, l'anonimat com a cobertura de la pròpia imbecilitat, tot això és constantment present a la xarxa. L'estupidització de la vida quotidiana de molta gent, particularment de molts joves, és permanentment present en aquestes xarxes. No com una forma de cultura, sinó com una forma d'embrutiment, de distracció, perquè justament ara, sota hegemonia de la dreta, és més que cap altra vegada anterior el moment en què gent universitària, per exemple, ha acabat resolent que la cultura es pot reduir a entreteniment. És a dir, hi ha gent jove, aparentment formada i culta, que s'apropa a la cultura plantejant-se una mena de relació perfecta que consisteix en fer el mínim esforç per obtenir la màxima gratificació immediata, que és una forma bastant estrafolària d'apropar-se a la cultura. Bé, per tant, doncs, quin és el lloc en el món avui d'aquest sector de la comunicació i de la cultura? És aquest, amb un afegit encara important, i és que durant tot aquest procés el que ha canviat substancialment, perdoneu que sigui tan general, és la relació entre la cultura i la comunicació, la política i l'economia. Ja fa molt temps, amb la industrialització, que va ser molt evident que la cultura podia ser un sector econòmic important, la cultura i la comunicació. De tota manera, bona part d'Occident, no els Estats Units d'Amèrica, però sí bona part dels estats europeus occidentals, la intervenció de l'Estat es legitimava per garantir que la major part de la població tingués uns mínims continguts accessibles i compartits, a poder ser gratuïts o bé a un cost mínim. I per tant, comença a haver-hi, quan apareixen la ràdio i la televisió, mitjans de comunicació públics que compleixen una funció que no resol automàticament el mercat. De manera que hi ha una intervenció des de la política, des de l'Estat, correctora dels accessos del mercat, quan la cultura comença a ser també un negoci. Però la influència de la comunicació és tan gran que una de les característiques fonamentals dels darrers 50 anys acaba veient l'oportunitat d'instrumentalitzar el sector de la comunicació i la cultura. Aquest gran procés és el de la substitució de la preeminència de la política per la preeminència de l'economia. Tradicionalment, fins ben entrat al segle XX, la política, que controlava els moviments dels exèrcits, encara que ho fessin sovint per interessos dels contractistes de fabricació d'armaments o de fabricació d'uniformes o de fabricació de qualsevol cosa, o buscant interessos estratègics, el petroli, minerals, coses d'aquestes, però malgrat això hi havia la sensació que la preeminència era de la política. És a dir, el poder polític estava per damunt de les altres coses. Fins i tot molts estats europeus creen grans monopolis públics. Les grans empreses de serveis, de subministraments, d'aigua, de vegades d'electricitat, de telefonia, moltes vegades d'origen són públiques. Però, com sabeu, a partir dels 80, quan guanya la dreta, comença el procés de desregulació, de liberalització, de privatització. En aquests moments, per exemple, a l'Estat espanyol, grans empreses com Repsol o com Telefònica venen de la privatització d'antics monopolis públics. És a dir, que són empreses el capital fundacional de les quals era de la gent, era de tots, dels vostres progenitors o els progenitors dels vostres progenitors. És a dir, que havien pagat els seus impostos d'una o altra manera i, per tant, l'Estat, amb els recursos de la gent, havia fet aquestes empreses. Després aquestes empreses han passat a mans del capital financer o d'un cert accionariat, que a més s'ha fet fort en els territoris dels antics imperis que s'havien construït als segles XV, XVI, XVII. I això ha passat en les grans empreses també de matriu francesa, de matriu anglesa, etcètera, etcètera. És a dir, l'imperialisme que havia sigut militar, polític, religiós, esdevé en la nova forma, bàsicament, imperialisme econòmic. I l'executen les grans multinacionals. Bé, doncs durant aquest procés, l'economia, en aquests últims anys, l'economia s'ha fet molt més important que la política. És a dir, tret dels 20 o 25 grans estats del món, la resta d'estats trobaríem piles de companyies privades que tenen pressupostos més grans que aquests estats. I el seu paper en termes de lluita per l'hegemonia a nivell mundial és molt més important. És a dir, hi ha empreses que dicten el que passa en el seu sector. Hi ha molts estats, la majoria d'estats del món, són més aviat irrellevants. Per exemple, a Grècia o a Itàlia fan eleccions democràtiques, trien un senyor, però algú des d'Europa els diu no, que això als mercats no els agrada i n'hi posen un altre que no ha triat la gent. I que és gent triada per els poders financers, perquè són gent que suscita confiança, suposadament, a aquests mercats. Per tant, el poder econòmic és tan gran que després d'haver provocat la crisi ell, no en paga les conseqüències, les paga la gent, fa canviar els governs i en algun cas ho fa segons li sembla, prescindint completament de processos electorals. Per tant, qui governa el món? El poder econòmic, a partir dels grans holdings, de les grans empreses. Els estats, més aviat, en general, estan al seu servei. De fet, vosaltres, per edat, alguns es devien potser il·lusionar fins i tot amb una figura com l'Obama. I ja s'ha vist la capacitat de maniobra, diguem-ne, que ha tingut. Jo tenia experiència directa de que ser del govern de la Generalitat, diguem-ne, significa tenir molt poc poder. És no tenir poder. Però ser president dels Estats Units tampoc és tenir-ne gaire, perquè estàs molt tenallat per un conjunt de circumstàncies. Qui mana? Mana el poder econòmic. Sobre qui? Sobre el poder polític. De quina manera? A través del sistema de comunicació i cultura. Què és, doncs, en la nostra època també el sistema de comunicació i cultura? És l'instrument a través del qual el poder econòmic subordina el poder polític. Per què? Perquè la política ja només arriba a la gent a través del nou espai públic virtual que composen els mitjans de comunicació. De fet, cada vegada més, moltes de les mobilitzacions, per exemple, d'aquests dies, són extremadament desinformades. I la relació entre les formes de lluita utilitzades i els objectius que es volen assolir és irrellevant, diguem-ne, no hi ha cap proporció entre una cosa i l'altra. És més aviat la sensació de que cada generació ha de fer la seva pròpia educació sentimental, que no pas que realment hi hagi uns objectius polítics a assolir i s'hagin trobat unes formes de plantejar batalla per assolir aquests objectius polítics. Bé, els mitjans de comunicació en aquests moments són sobretot això. Com que en l'actual època, a més, el model de negoci del sector de la comunicació ha canviat, perquè els mitjans de comunicació durant l'època daurada del capitalisme tradicional, capitalisme industrial, obtenien beneficis a través de la publicitat i hi havia altra gent que finançava, per exemple, els mitjans públics, es finançaven amb recursos generals perquè pretenien assolir un conjunt d'objectius d'interès general o d'objectius de caràcter públic. En aquests moments, pràcticament tots els grans mitjans de comunicació són ruïnosos, perquè la publicitat s'ha anat desplaçant parcialment cap a les xarxes, però a les xarxes no hi ha manera de que acabi de quallar un bon model de remuneració dels continguts. En aquests moments hi ha una demanda creixent al món de continguts informatius, de continguts de ficció, de continguts de tota mena, continguts culturals en general. Però cada vegada més, trencada la cadena de valor de les indústries tradicionals, el sector discogràfic, el sector cinematogràfic, a través de les descàrregues, diguem-ne, aparentment innocues i aparentment llibertàries i lliberadores i que afavoreixen la democratització de la cultura i la cultura gratuïta, el que està passant és que hi ha unes poques grans empreses que s'estan apropiant privadament dels patrimonis culturals acumulats per les comunitats humanes al llarg de la història i n'ostenten els drets i els administren a voluntat. I no són igualment accessibles tots, sinó que hi ha una tria, hi ha una selecció d'aquests continguts. N'hi ha que són accessibles i n'hi ha que no. Si els autors i autores d'aquests continguts, els creadors i creadores, no obtenen una via fàcil d'obtenir una remuneració per a aquests continguts, només els hi queda treballar directament per la indústria. I per tant, això és la fi de qualsevol llibertat de creació. Hi ha un procés de proletarització de la creació de continguts de qualitat. D'altra banda, la gent rica pot, a través de subscripcions, a través de mecanismes de confidencialitat, d'exclusivitat, de petites comunitats de pagament, tenir accés als continguts de qualitat. La mortalla és pels altres. L'esforç des del sector privat, a través dels seus lobbies, per exemple les televisions privades, per anar erosionant el model de finançament de les televisions públiques està orientat a aconseguir imposar el seu model de programacions. Són programacions en què la població infantil és poc rellevant o irrellevant. La gent gran també, la gent amb discapacitats també, la gent, perquè ells no tenen cap altra orientació que el mercat i remunerar adequadament les accions dels accionistes, dels propietaris. Aquest estiu passat vaig estar a la República Dominicana fent un seminari amb els funcionaris per ajudar-los a renovar el model de comunicació. De 86 canals de televisió, entre tots els canals de televisió que emetien la República Dominicana, només hi havia, em sembla que eren 186 periodistes contractats. La major part de canals no tenien ni serveis informatius. I l'única informació que la gent veia era d'agències internacionals i per tant parlaven d'altres països. I d'allà hi havia un parell de cadenes públiques que evidentment no mirava quasi ningú i ja està. I aleshores quan jo preguntava a la gent què era el característic de la cultura dominicana, em deien el merengue, que és com si algú ve aquí i li pregunten allò sobre alguna cosa de la sardana i és capaç de dir sobre la cultura catalana i és capaç de dir la sardana. O jo què sé, o els bunyols de Quaresma. No? Vol dir que hi ha hagut un procés de desnacionalització. El president de la República, que de fet el que m'havia convidat i que és un admirador de Catalunya, em deia, si jo ara aquí fes un referèndum i preguntés a la gent què vol ser, no guanyaria ser un estat independent. Per la gent això ho troba irrellevant. Ells voldrien ser com Puerto Rico. Voldrien tenir l'estatus de Puerto Rico. De fet, són dominicans, però ells somien poder ser nord-americans, que és on tenen bona part dels seus parents. Bé, això és l'hegemonia. I aquesta hegemonia s'exerceix a través de determinats models de sistemes de comunicació i de control dels mitjans de comunicació. En aquesta batalla, el món s'està organitzant cada vegada més al voltant del que coneixem com les megaciutats, on hi ha les capitals dels grans estats del món i una dotzena de ciutats més que sense ser-ho tenen en general una massa crítica del voltant de 15, 20, 30 milions d'habitants, com seria doncs, el cas de São Paulo o el cas de Guangdong o algunes ciutats d'aquestes. En aquestes ciutats s'hi acumulen els centres del poder financer, els laboratoris d'alta tecnologia, les principals universitats, els centres d'experimentació en matèria militar, els centres de decisió de les grans empreses, etc, etc, etc. I des d'aquestes ciutats es governarà el món. Davant d'això, en aquesta nova divisió internacional dels papers, quina és la posició de Catalunya? La posició de Catalunya és una posició d'entrada de minúscula, perquè som un país, comparat amb aquests grans estats i amb aquestes grans cultures, d'una dimensió minúscula. Però en canvi, si no parem atenció estrictament a l'àmbit econòmic o a la nostra insignificància política, sinó en l'àmbit cultural, les coses són una mica diferents. Deixeu-me, per no deixar-me exemples, que m'apuntava quan venia, que us en llegeixi alguns, només alguns. Les cultures de la nostra dimensió, les cultures al món, diguem-ne que tenen la nostra dimensió en termes estrictament Catalunya o en termes del món de la cultura de la llengua catalana, tant si useu l'un com l'altre, i deixant de banda la importància de l'aportació gironina que suposa el Festival de Temporada Alta i el Salvador Sunyer i els seus amics, que és un festival molt rellevant, que amb una cinquena part del pressupost dels grans festivals europeus de teatre és perfectament competitiu amb aquests i és el més important de Catalunya, fins i tot més que els altres a Catalunya, que tenen molts més diners, com algun de la capital. Normalment, en aquest últim any, per exemple, no hi ha hagut cap televisió pública ni privada del món d'un país per sota de 20 milions d'habitants o 30 milions d'habitants que hagi col·locat una sèrie de televisió a Hollywood. Polseres vermelles ha estat adquirida per l'Spielberg. Per tant, som la cultura que ha fet polseres vermelles. Hi ha l'Espinosa, hi ha Filmax, hi ha una colla de gent i han fet polseres vermelles. Van fer la pel·lícula Herois, no va ser ben tractada per la crítica, tot i que estava molt més bé del que es va dir, però en canvi Polseres vermelles ha sigut un hit que serà un hit mundial. L'editorial Planeta, forta sobretot al món hispànic, però que ha anat comprant empreses a la francofonia i també al món anglosaxó i continua creixent, és en aquests moments entre el tercer i el quart grup editorial del món. No hi ha cap cultura de menys de 30-40 milions d'habitants, encara que estigui connectada a alguna de les grans cultures internacionals, que tingui la seu d'una empresa cultural d'aquesta magnitud. El Jaume Roures, que li va tocar un tros d'Òscar també, a través del guió, abans d'ahir, del guió de la pel·lícula Woody Allen, sobre París, i que han recollit algun altre. També li va tocar un tros a l'Albert Guinovart, de la música de The Artist, em sembla que era, que ell havia col·laborat. El Roures és un actor mundial, a través de Mediapro, en la negociació dels drets esportius. No hi ha cap país de la nostra dimensió que tingui un gran operador de drets esportius. Com una de les formes dels grans espectacles de masses que mouen recursos a nivell mundial. I que produeixi cinema amb alguns dels principals directors internacionals de cinema. Aquestes cultures, els últims anys, no han produït cap pa negre. La pel·lícula que va guanyar era iraniana i alguna vegada des del Quebec, en capital canadenc, fan alguna cosa rellevant. Les cultures de la nostra dimensió ordinàriament no tenen una producció cinematogràfica estimable. Les literatures de la nostra dimensió, l'últim any, no han vist aparèixer cap obra com Jo confesso del Jaume Cabré, per exemple. A part de les coses que hagi pogut fer el Vicenç Pagès i el Sebastià Alzamora i la Imma Monzó i molta altra gent que els últims anys ha fet coses molt rellevants. Els jugadors de whist, un home de paraula, etcètera, etcètera. És a dir, la nostra producció literària està molt per davant de les literatures d'un nombre de parlants equivalents al nostre. És així, simplement. En general, no hi ha cap gènere musical de cap cultura de la nostra dimensió que tingui l'impacte mundial de la rumba. No la sardana, però la rumba catalana, que és una redundància, diguem-ne, en els termes. La rumba és una aportació mundial de la cultura catalana. Podríem trobar alguna altra, si voleu, de musical, però la rumba és molt clara. Els castells, patrimoni de la humanitat i tot això, hi ha moltes cultures que en tenen. Aquesta és una manifestació, diguem-ne, singular, ho dic com a expressió d'una certa vitalitat de formes de cultura popular que durant molts anys van acumular molta caspa a partir d'una actitud fonamentalment resistent, però que en aquests moments han canviat. I miren el món d'una forma desacomplexada, amb una gran curiositat. De fet, el característic en aquests moments probablement de la cultura catalana és, d'una banda, la seva diversitat interna. Es parlen unes 300 llengües, d'aquestes 300, 30 de les que parlem tenen un mínim de 2.000 parlants aquí, això és extraordinari, i la gent no està espantada. Algun filòleg, però en general la gent no està espantada. I ho veu confortablement i positivament. I això jo crec que és molt rellevant. I aleshores la gent el que té és una curiositat il·limitada per les altres cultures a partir d'una vivència cada vegada més desacomplexada de la pròpia. i això em sembla que és una bona presa de posició. No hi ha cap cultura al món de la nostra dimensió que al segle XX hagi donat, diguem-ne, una tradició d'artistes plàstics que ens permeti fins i tot prescindir de l'etapa catalana de Picasso. I si agafes els Nonells i Casas i Dalí i Miró i Tàpies i Barceló i etcètera, etcètera, bé, és entre les grans tradicions pictòriques del món durant aquesta època, amb aportacions extremadament rellevants en gairebé tots els grans corrents de la pintura contemporània. En arquitectura, no cal discutir que en aquests moments ningú al món en l'àmbit de la cuina es pot comparar al Ferran Adrià per l'impacte de la seva activitat. El pes de Mango, per exemple, o Basi, que fabrica la Xina, però que el Juste Denis continua sent qui controla el disseny, o moltes altres coses. Vol dir que culturalment som una potència mundial. Amb molts problemes, però sobretot tenim problemes si intentem pensar que hauríem de ser com una cultura d'un petit estat-nació d'Europa que en el seu moment no va ser. A veure, en el seu moment no va ser perquè la burgesia, que era la que tot arreu anava construint els estats-nació Europa, en aquí no ho va fer. I els grans problemes al segle XX no han estat derivats de la nostra dimensió nacional o no, sinó derivats de dues dictadures, una d'elles bestialment llarga i absolutament meticulosa en la destrucció del nostre sistema cultural, que va ser el franquisme. I tanmateix, Joan Triadú, parlant de literatura, però parlant en termes més generals, parlava d'un veritable segle d'or. Dius, home, un segle d'or, quan mig segle hem estat perseguits i l'altre mig allò, en fi, un davant i l'altre al darrere, doncs bé, malgrat tot, hi ha hagut una gran producció cultural. Què és el que explica aquesta producció cultural? El que explica aquesta producció cultural, i té a veure sobretot també, i té efectes en el sistema de comunicació, és que la major part de gent del món forma part de cultures que no ha triat. La gent neix en el marc d'una cultura com neix en el marc d'un determinat entorn familiar. I això és una mena de fatalitat que ens ubica en algun lloc, en unes condicions de vida i en unes expectatives determinades. A Catalunya el que ha passat és que tota la gent... A veure, han passat dues coses. Una primera és que entenc, i espero que ho compartiu, que la gent que hem decidit que anem de catalans per la vida, hi hagi estat o no, tenim assumit que ser català és un dret. Això vol dir que es pot viure a Catalunya sense ser-ho. 10 anys, 50, 1.000. No cal ser-ho. Per viure aquí no cal ser-ne ni sentir-se'n. Per viure aquí s'han de tenir uns drets i obligacions de ciutadania que són els mateixos per tothom, però la identitat la tria cadascú. I els catalans ho sabem. Perquè com que han estat tan insistentment intentant imposar-nos en un altre, ser català és un dret. Parlar català és un dret. No és una obligació. És un dret. A partir d'aquesta afirmació, d'aquesta concepció del que és la nació, el que ha passat amb la gent que va de català per la vida és que d'ençà que van néixer, la gent de la vostra edat o la gent que té 100 anys, tothom ha tingut permanentment disponible al costat de la cultura catalana i la llengua catalana, permanentment disponible, amb el suport de l'Estat, amb el suport de les grans indústries, amb una presència aclaparadorament superior als mercats i amb pressions de l'entorn, una de les grans llengua-cultura universals. I tanmateix, aquesta gent ha decidit que la seva identitat primordial no la construeix a partir d'aquesta tan gran, sinó de la petita, escleròtica, perseguida, pobra, miserable, no sé què. Quan la gent tria, i a més no tria lo fàcil, que és el que recomana l'Estat, o el sistema, o el mercat, o la facilitat de comunicació en el món, sinó que tria la petita, la relació de les persones amb la seva cultura és una mica diferent. És diferent. Hi ha un risc, i és incórrer en la cultura militant, que durant uns anys ens ha estat imprescindible, però que ha acabat sent durant molts anys la coartada per fer pèssims productes de cultura catalana i en llengua catalana. Perquè només pel fet de que eren catalans o en català ja es guanyaven al cel. Jo crec que això ha costat molt d'escombrar, sortíem de la resistència, érem defensius, ai, 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 que no desaparegui la llengua, no desaparegui la cultura, que no desaparegui el patrimoni, no desaparegui no sé què. En el moment en què ens hem desacomplexat i s'ha començat a mirar sense por les altres cultures, i no hem acabat del tot, però hi estem en camí, jo crec que això ha donat una gran força i una gran capacitat a la cultura catalana. I tenim l'indispensable dels instruments de comunicació. Què és el que ens falla? Que no vam tenir estat perquè no hi havia burgesia, no tenim grans empreses privades en el món de la cultura catalana perquè no tenim burgesia. Ni en tindrem mai. Mai. Tot això s'ha fet perquè els mitjans públics han ajudat a fer veure que sí que hi havia un mercat. Durant la transició, la Caixa de Pensions, o la Caixa de Girona quan existia, o el Banc de Sabadell, o la gran burgesia suposadament forrada que hi havia a Catalunya i que era el paradigma i la quintessència de la catalanitat i se'ls havia atribuït la paternitat del catalanisme, molt immerescudament per cert, no van fer res. No van crear televisions privades i van pressionar l'Estat per obtenir les llicències, ni van crear ràdios privades, ni van crear grans companyies, de res. De res. Tot va haver de ser esforç públic. Va haver de ser política. I tanmateix amb aquesta política i l'actitud de la gent, algunes coses s'han pogut anar fent. Ara bé, som un sistema una mica anòmal. Perquè encara tenim un mercat profundament colonitzat. El risc que tenim és que alguns dels segments de cultura militant, sobretot entre la gent més jove, corren el risc de viure dins d'un gueto. Un gueto autorreferent. Molts d'aquests militants culturals, en la radicalització de les seves posicions, han adoptat els postulats independentistes. I l'independentisme, quan d'independentistes n'hi havia quatre, no hi havia gaire riscos. En el moment en què això comença a ser socialment molt rellevant, vol dir que dins l'independentisme tenim també la nostra quota de feixistes i de reaccionaris. Dins l'independentisme també. Hi ha gent que pensa en la Catalunya independent comptant que hi haurà un dia que tots els altres seran com ell ja és. O sigui, ells ja tenen una idea de país en la qual la gent ha de ser com ells. Ells ja són catalans com caldria ser. I en aquí hi ha una llavor totalitària. I aquesta gent viu en un món autorreferent, completament tancat, amb gent que pensa, parla, viu, consumeix els símbols igual que ells. Tots els guetos són molt perillosos, el propi és el més perillós de tots. En bona part això ens passa, encara alimentat per les formes resistents i pel discurs de la lamentació sobre el mal estat i els riscos de la cultura catalana, que són reals, i per un abús de la cultura militant. És a dir, gent en què l'actitud militant li fa perdre de vista la cultura en general. Sobrevalora i sobredimensiona constantment la pròpia producció, el propi univers de referències, i s'hi tanca. I s'hi pot morir. O sigui que hauríem passat d'una mena de vivència de la cultura catalana acomplexada, de gent que a casa tenia tres rajoles, una deia aquí viu un del Barça, l'altra Déu vos guarda amb la Mare Déu de Montserrat, a grups de gent que viuen en determinats bars, només escolten música de tres o quatre grups, que veuen no sé què i que estan tot el dia, diguem-ne, en un món, diguem-ne, gairebé català pur. I a més, el problema és que estan convençuts que aquest món seu és la matriu dels altres. Ells no tenen cap contacte amb la gent que ha arribat al país els últims anys. Però compte que aquells s'hauran de catalanitzar per assemblar-se a ells. I en aquests moments aquesta gent és un dels frens principals. No només per l'eclosió i l'eixamplament de la cultura catalana al món, sinó també per un avenç polític notable en matèria de llibertats, és a dir, per fer realment el sobiranisme hegemònic. Aleshores, en aquests moments, la cultura catalana al món té un problema greu, la cultura i la comunicació, i és el fet de que no tenim operadors privats rellevants. Aquest és un de molt greu, és a dir, no tenim classes dirigents que facin una aposta per fer negoci en el món de la cultura catalana i en el món dels mitjans de comunicació a Catalunya. Costa molt trobar inversors. Gairebé totes les aventures noves tenen un punt d'heroisme. Tothom coneix aquí la història, diguem-ne, del punt i després del punt avui, amb els recents canvis de titularitat, o l'aventura de l'ara. És a dir, tot aquí sempre hi ha d'haver alguna cosa excepcional que no acaba de ser ben bé una operació econòmica. Això és una anomalia. L'altre que tenim és que l'estat espanyol està absolutament irritat amb el que passa aquí i està absolutament preocupat i obsessionat amb el que passa aquí. De fet, aquesta cultura que dèiem, tot això que explicava abans, que és incomparablement per damunt de les de la nostra dimensió, és l'espai audiovisual més gran d'Europa i un dels més grans del món, que no té una regulació favorable a l'espectre radioelèctric. És a dir, no hi ha ni una sola tele ni una sola ràdio que arribi a tot el domini lingüístic, a tot l'espai català de comunicació. I no ho fa perquè l'estat espanyol ho impedeix. És a dir, hi ha alguns àmbits de la comunicació en què la política de l'estat espanyol és postfranquista, però en continuïtat amb el franquisme, que és el que encara passa, malgrat l'aprovació de la llei, en el sector del cinema. Quan s'ha de negociar encara amb les majors, tot i tenir la llei aprovada per una amplíssima majoria, és perquè hi ha una certa contemporització amb poders fàctics que des de l'època del franquisme tenen control sobre el mercat. I aquest control sempre va en la mateixa direcció, d'intentar obstruir i impossibilitar l'homologació i l'organització del català. Pel mateix que l'estat espanyol no reconeix l'oficialitat del català per tot l'estat perquè seria llengua oficial a Europa. I en canvi ho és el maltès, però no ho és el català. En aquests moments, de les grans llengües de cultura del món, la que té el pitjor estatus legal és, amb molta diferència, el català. Si aneu a la pàgina Ethnologue, que és un portal especialitzat en les llengües del món, Ethnologue, mirat aquesta setmana passada, acaba considerant prop de 7.000 llengües, de les quals n'hi ha unes 4.000 que ho tenen francament molt fumut, o en alguns casos són simples variacions de denominació d'altres llengües, però consideren que en el món hi ha mínimament operatives, amb una certa capacitat de generar encara algun nou parlant, unes 2.700 llengües. D'aquestes 2.700 llengües, la majoria no tenen escriptura, ni tenen una tradició, diguem-ne, literària fora de l'oral. tenen un nombre de parlants més aviat irrisori i petit, i aleshores hi ha les grans llengües del món, que són unes 250-300, la majoria de les quals amb molts problemes. D'aquestes llengües del món fan una distinció entre quantes tenen més de 100 milions de parlants nadius. El primer paquet, 100 milions. Bé, en el món només hi ha 10 llengües, 10, que tinguin més de 100 milions de parlants nadius. La que en té més és el xinès mandarí i la que fa número 10 és el punjabi, a l'Índia. I entremig hi ha efectivament l'anglès, el castellà espanyol, l'àrab, etc, etc. 10 llengües. Aquestes són les llengües universals que tendencialment i per raons d'intercanvi cada vegada més gent del món coneixerà i en la que aniran molts dels mitjans de comunicació desterritorialitzats que aspirin a ser globals. I aquestes són les llengües en què els mitjans locals més o menys potents que vulguin aparèixer internacionalment hauran de traduir les seves versions digitals. Per exemple, la premsa en català que vulgui aparèixer en escenaris globals. El segon paquet són llengües que tenen de 50 a 100 milions de parlants nadius. La més gran de totes elles, el número 11 en el rànquing mundial de llengües, és l'alemany. I el número 23, que és la que tanca la cita, perquè són 13 llengües en aquesta situació, entre 50 i 100, és l'italià. D'aquí en avall, tots tenen problemes. Bé, el francès i l'italià també tenen molts problemes, i l'alemany, però d'aquí en avall tots són problemes. Hi ha un paquet de llengües que tenen entre 30 i 50 milions de parlants nadius, que són 17 llengües, i després n'hi ha un paquet de 43, que m'hi entretindré una mica, que són les que tenen entre 10 i 30 milions de parlants o gent que coneix la llengua. D'entre aquestes 43 hi ha el català, que del rànquing general ocupa el lloc 79. Això és com el rànquing del tennis o del golf i tal, que va variant substancialment, però en general té una certa estabilitat. És a dir, fa uns anys que estem allò entre el lloc 70 i 80 dins de les llengües més parlades del món. Si per comptes de mirar això, mirem per pàgines web, no m'agafo el que diu la coordinadora, la plataforma per la llengua, perquè encara són dades més favorables, aquestes no ho són tant, però segons l'etnolog també, usos a internet, el català ocuparia el lloc 30, entre el 30 i el 37, empatat amb l'hebreu, el croata, el serbi, el lituà, l'ucraïnès, l'eslovè i el noruec, que tindrien cadascuna d'aquestes llengües el 0,1 del nombre de pàgines web. Però és que l'anglès sol en té el 68. I algunes de les 10 primeres tenen més o menys les que té el català. El món és molt desigual, és radicalment desigual. Si mirem per producció audiovisual, si ho mirem per producció literària, si ho mirem pel pes de les indústries, depèn de quin àmbit mirem, en general el català el trobem sempre entre les 30 primeres llengües pel que fa a indústries culturals, sense burgesia i sense pràcticament sector privat. Vol dir que hi ha hagut, diguem-ne, una actitud per part de la gent de protecció i compromís amb la pròpia cultura, hi ha hagut un esforç des de les institucions per tenir unes polítiques públiques que han estat ben seguides per la gent, però ara s'hauria de donar, diguem-ne, algunes passes endavant. Algunes de les passes són les aliances amb les altres cultures. És a dir, és massa habitual que cada vegada que deixem de veure el món en català, el veiem només en espanyol, que és una forma de dependència i de subordinació. Bé, el món és global i aquí tenim gent que ho parla tot. Aquesta gent haurien d'estar contractats pel nostre sistema cultural, perquè són els principals ambaixadors. És gent que s'ha format en d'altres cultures i que ara són aquí. Aquesta gent l'hauria de contractar al sistema cultural i al sistema de comunicació per fer més fluida la nostra relació i la nostra visibilitat a nivell internacional. Aleshores, aquesta manca de burgesia, aquesta actitud de l'Estat, no vol dir que aquí s'acabin els problemes. En tenim molts més, però m'estic allargant molt i vull donar pas aviat a les preguntes. Mireu, en el món global, en què es parla de desterritorialització de les cultures i d'hibridació de les cultures, el Manuel Castells fa una distinció en el segon volum de la seva trilogia sobre l'era de la informació entre les comunitats de resistència i les comunitats projecte. Nosaltres sortim del franquisme com una comunitat de resistència, més aviat estrafolària, a més, amb molts complexes acumulats i amb molts problemes. L'oportunitat catalana en el món avui és la d'adoptar la posició d'identitat projecte. I aquest projecte ens convé molt basar-lo sobretot en la cultura i la comunicació. Evidentment ha de tenir un component polític i econòmic, però fonamentar-lo en la cultura i la comunicació. Per què? Perquè a diferència de les identitats que es basen en l'ètnia o que es basen en la religió o es basen en característiques físiques o característiques immutables, la llengua i la cultura apareixen com el factor més democràtic d'adopció d'identitats. Si partim de la base que la identitat cadascú ha de tenir la que li doni la gana, l'avantatge de la llengua i la cultura és que et permeten aprendre altres llengües i cultures que tu vulguis i triïs sense haver de renunciar al coneixement de cap de les que tu ja saps i sense haver de renunciar a res d'allò que tu prèviament ja ets. Una cultura que es planteja a si mateixa la pròpia condició com a dret, la llengua com a dret, la identitat com a dret, és una cultura d'invitació. És un projecte nacional d'invitació, d'incorporació. I està molt bé que quan demanes a la gent que s'hi incorpori, per fer-se com tu, no hagi de renunciar a res d'allò que ja és. Perquè a més això t'acaba fent molt més forta la nació. Nosaltres, em sembla que aquests darrers anys, a través de les polítiques públiques, hem millorat molt la xarxa de fonts d'accés a la informació i al coneixement, la xarxa de biblioteques, d'arxius, de museus, d'auditoris, de teatres, de sales d'exposicions, etcètera, etcètera. Molts d'aquests factors d'infraestructures. En aquests moments tenim un lloc a nivell internacional perfectament estimable. Encara falta, però el lloc és prou bo. Hem aconseguit alguns nivells d'excel·lència en molts àmbits. Ara el que tenim és el repte de que hi ha molta gent jove que ha renunciat a consumir cultura de qualitat i ha renunciat a fer un esforç. Això és dramàtic, perquè just en portes d'una gran explosió de creativitat que segurament passarà, perquè si tu has rebut 1,5 milió de persones, de gent que ha vingut de tot el món, des de les seves tradicions, les seves experiències del món i de la vida, barrejades amb la gent d'aquí, en entorns que afavoreixen la creativitat, això ha de donar resultat. Trigarà una generació potser, però donarà resultat. Ara, si això ens enganxa amb un segment majoritari de joves que han passat per la universitat amb un model de vida absolutament estupiditzat i al marge de les grans tradicions culturals, aleshores aquí tindrem un problema, perquè podrem produir excel·lència i exportarem Ferrans Adrià en alguns altres àmbits també, però en canvi no hi haurà ningú del propi país que es pugui adonar de la importància del que s'està produint. I per tant aquest lligam entre producció i consum, entre creació i apropiació, hauríem de mirar de fer-lo més fluid. Rebem productes de tot arreu, ja dic, amb una curiositat il·limitada. Si som capaços d'apropiar-nos d'una part d'això que ens ve d'altres produccions, més el talent que ha vingut d'altres països i que s'ha instal·lat aquí amb nosaltres, el còctel hauria de ser amb molts bons marges de llibertat de creació i amb un cert suport públic a la producció cultural. Això hauria de donar en principi molt bons resultats. I això ens permet tenir visibilitat, desacomplexar-nos nacionalment i això ens hauria de permetre a la llarga ser més originals a l'hora de planificar el nou ordre econòmic i a l'hora de ser innovadors en el camp d'una política democràtica. A Europa no hi ha cap nació construïda des de baix pel poble. Bé, nosaltres que no tenim burgesia, no tenim cap altra opció. Si volem construir un país, haurà de ser des de baix i amb protagonisme del poble. En aquests moments, la cultura i la comunicació són l'eix d'un macrosector, que és el macrosector de la creativitat. Hi ha la publicitat, hi ha el turisme, hi ha la recerca científica, hi ha el sector audiovisual, hi ha el cinema, hi ha la moda, hi ha l'arquitectura, hi ha el disseny de software, hi ha el teatre, hi ha tot. Tot el que són activitats de creativitat. Aquest és un àmbit de gent ocupada de molta qualificació professional, capaç de generar molt valor afegit i d'impactar profundament sobre els altres sectors de l'economia. Si hem de buscar una ubicació pròpia a la nova divisió internacional del treball, probablement aquesta seria de les més intel·ligents. Però això vol dir inversió educativa, vol dir suport a través de les plataformes públiques a iniciatives i empreses i una certa protecció per les arts, per la creació i per la cultura. I bé, acabo aquí i quedo a la vostra disposició pel que vulgueu preguntar.